Bueno, una altra vegada més amb tots vosaltres, això és l'Eixample es mou, estem amb l'Agustí Martorell, la Puri Martínez, la Laura Hurtado i qui us parla, Màrius Aquerol. Com sempre, tenim unes quantes entrevistes que ha fet la Puri. Puri, aviam, quines entrevistes has fet?
Doncs mira, he fet dues entrevistes, una a un restaurant que hi havia al carrer Aribau, restaurant Lázaro, molt nomenat i molt estimat entre els veïns i tots els clients. Ja no hi és aquest restaurant. I després també ens hem mogut fins a la pastisseria Brunells del carrer Princesa, que fan, doncs, li han donat el premi al millor croissant de mantega artesà de l'estat espanyol.
Molt bé. I tu, Agustí, de què ens parlaràs avui?
Jo parlaré d'algú culinari també, però no vull adelantar el tema.
Ai, que bo.
Ah, no vols adelantar el tema.
Però sí, el que puc adelantar és que el moment que estem gravant el programa d'avui, fa 5 anys que van exhumar les restes del dictador d'allà al Valle de los Caídos.
Ah,
o sigui, tots els republicans allà enterrats poden dormir sense tindre el botxí al costat, que això és una gran
això,
notícia.
Això, i tant.
Sí, sí. I la veiem la Laura, que ens presentarà.
Jo avui us parlaré de les obres del tramvia, que uniran Glòries i Verdaguer. A més, també us parlaré sobre la convocatòria del Sindicat de Llogateres, una manifestació en defensa de la rebaixa dels preus del lloguer. I finalment parlaré sobre les festes de la tardor al barri de la Sagrada Família.
Bueno, i tenim una entrevista sorpresa que ja la presentarem més endavant, perquè no vull adelantar absolutament res. Serà una entrada al telèfon d'una persona molt especial. Bueno, Puri, comencem amb tu. Vinga, primera entrevista.
Doncs la primera entrevista l'hem fet a dues germanes del que portava el nom del restaurant Lázaro, i em record, doncs, del llegat del seu germà dintre del restaurant i tot el ressò que van tenir, doncs, dintre del món, sí, del món de la gastronomia, però bé, els seus clients eren intel·lectuals i
escriptors, bueno,
intel·lectuals, molt
gent de la faràndula.
I bé, doncs, van tenir un gran èxit a la seva època fins que, bé, doncs, per raons de salut i de que ja havien treballat prou i també per la mort del seu germà, doncs hem tingut una entrevista amb aquestes dues germanes.
Molt bé, doncs anem a escoltar-la.
Hola, molt bon dia. Mireu, avui ens hem mogut i ens hem mogut molt a prop d'on està la ràdio, d'on està Eixample Barcelona Ràdio. Estem justament a la part del darrere de l'edifici i estem en els jardins de Rosa Deulofeu. Ens acompanyen dues dones, la Carme i la Fina. Així, per als noms de pila, potser no sapigueu qui són, però si diem que s'han dedicat durant molts anys a la restauració, molts de vosaltres sí que sabreu amb qui parlarem en aquesta entrevista. Van ser les propietàries del famós restaurant Lázaro. Estava ubicat al carrer Aribau 146, justament a l'esquerra de l'Eixample. En l'actualitat, el restaurant està tancat i això ens entristeix, perquè no podrem gaudir de la bona cuina. Sabem que no era un restaurant qualsevol, un restaurant que tenia ànima, acollidor, on tothom volia anar per gaudir de la qualitat, de l'ambient i amb una cuidada decoració. Tot amanit, amb un ambient casolà i molt familiar. La Carme era qui atenia els clients a la taula i la Fina estava a la cuina. Entre entre elles dues, doncs, feien l'equip perfecte per atendre les necessitats dels comensals. Clar, suposo que també teníeu, doncs, alguna persona de suport, no? Bon dia, senyores. Com esteu?
Bueno, bé, estem bé, més tranquil·les que abans. Portem una vida més tranquil·la.
Més tranquil·la.
Però molt bé.
Clar que sí. El nom de Lázaro, ens podríeu dir el seu origen?
Sí, bueno, a veure, nosaltres, o sigui, el restaurante Lázaro és de la Fina i la Carme, però originàriament érem tres germans. Uh-huh. I el Lázaro, que era el germà gran,
sí,
era juntament amb nosaltres el propietari.
Uh-huh.
I li va posar Lázaro al restaurant perquè des de molt petit,
sí,
que és des jove s'havia dedicat a la restauració, la seva il·lusió sempre havia sigut tindre un restaurant al carrer Aribau de Barcelona.
Molt bé, i per això, doncs,
i clar, per això es va dir Lázaro.
Perfecte, o sigui que va poder posar el seu nom.
Va complir el seu somni, sí.
Molt bé. Tota aquesta etapa de la vostra vida, com va començar?
Quan va començar?
Sí, el món de la restauració dintre, sí, de la vostra família, perquè si éreu els tres, doncs és un restaurant familiar.
Sí, és clar, és el Lázaro que de jove ja li agradava la professió i va començar d'aprenent i, bueno, es va fer un bon...
Va arribar a metre d'un hotel important de Barcelona.
Uh-huh.
Això abans
de Lázaro. I d'allà va marxar cap a Vilanova.
Uh-huh.
I a Vilanova, nosaltres també vam seguir, i a Vilanova va tindre un restaurant,
sí,
i un supermercat, però dedicat, o sigui, amb una xarcuteria de delicatessens.
Ja.
Botiga especialitzada en vins i delicatessens, que es deia Sotelo,
també,
a Vilanova. I d'allà, pues, ja... és quan vam tornar cap aquí,
cap a Barcelona.
En principi vam tindre una cosa molt petitona que es deia el pernil de gla,
uh-huh,
que vam ser els primers de tot Catalunya que vam posar pernil de gla al jamón de jabugo.
Uh-huh.
Dir, després ja ho van copiar, però els primers vam ser nosaltres.
Vau ser els pioners.
Sí, i d'allà, que estava al carrer Muntaner, és quan vam començar a rumiar lo del carrer Aribau.
El restaurant.
I vam buscar el local i, bueno, i tot això, que va ser molt...
I al final,
molt...
doncs, el vau...
I al final ho vam aconseguir.
I un bon dia, doncs, decidiu tancar, no?
Bueno...
Per circumstàncies o per decisions.
A veure, tot això va anar molt bé fins al 2003.
Uh-huh.
El 2003 el meu germà... Bueno, el 2003... és quan va morir realment, però abans, 3 anys abans, va estar molt, bueno, tenia un càncer.
Malalt.
I va estar molt malalt.
Vaja.
I tal. I nosaltres, a la mort del meu germà, vam decidir que no podíem continuar a treballar sense ell, perquè estava a la sala amb mi, evidentment, era el... I vam decidir que tancaríem. I part dels nostres clients es van fer una reunió. Ens van fer uns escrits maquíssims als diaris, jo què sé, a l'Avui, al País, bueno, diferents... I en aquesta reunió van decidir que no podíem tancar.
No podíeu tancar.
I ells van
arribar a
convèncer... Els que van donar el suport. Perquè nosaltres, jo, per exemple, en aquest sentit, la Fina tenia una seguretat de que era la cuinera, però a la sala estava jo amb el Lázaro i jo dubtava molt de que jo pogués ser capaç de continuar sense el meu germà allà dintre.
Clar.
O sigui, bueno, ja en aquesta reunió, pues, estava el Francesc Anuí, que era client nostre, el Josep Maria Espines, la Isabel Martí, la editora, inclús el monge del Via Veneto, no sé, molta gent.
Molta gent.
Sí, i ja dic, van fer uns escrits, l'Arcadi Espada va fer un escrit preciós, tot. Vull dir, i mira, ja ens vam animar.
Us van encoratjar per continuar.
Per continuar.
Perquè el Lázaro el vau tenir obert, va estar obert des de quin any, fins a quin any?
Des del 92,
sí,
fins al 19.
Fins al 2019, que ja va ser definitivament quan vam plegar, tancar.
Perquè, bueno, aquí potser la Fina té més a dir que jo, bueno, perquè és la que volia jubilar.
Va arribar el moment, ja sí. Tenia l'edat i hi ha masses hores, vull dir, no ho sé,
estava contenta, però ja necessitava parar.
Clar,
i ja
arriba un moment doncs, que has de prendre moment, una decisió sí. Veure, i
la pena
ser. Les forces...
La pena era el tipus de clientela que teníem,
clar.
Que ens donava molta pena,
molta,
però la feina era un clar. Esforç terrible clar, per perquè, la Fina, clar. Perquè ella obria pel dematí, tancava per la nit, vull dir...
La restauració és...
Vivia les 24 hores per restaurant.
És un sector molt sacrificat, sí. D'horari, de feina, d'estar ahir al...
I era molt difícil trobar... persones que volguessin treballar i que tinguessin la preparació, ens costava
clar.
Molt i això ens desmoralitzava molt.
Ajudants, sí, sí, era... Va canviar molt en els últims 10 anys l'hostaleria. Qui sap una mica d'això, ha hagut una evolució molt gran. No, ja no ens hi sentien tan,
clar,
tan
clar.
Còmodes.
Trobar cambrers a l'antiga usança, per dir-ho d'alguna manera, era molt difícil.
Clar. Mm. I va ser doncs, una decisió pensada i,
sí,
i una decisió intel·ligent i, també.
Sí, perquè,
perquè en algun moment tens que pensar que s'ha acabat.
Que s'ha acabat. I 6 mesos després va arribar la pandèmia, o sigui que ho vam fer. Sí. A temps, en aquest
clar,
sentit,
clar,
perquè...
Un moment...
Molt adequat.
Molt adequat,
molt
clar.
Adequat.
Clar. Està el restaurant Lázaro, estava al carrer Aribau, 146. Sempre heu estat aquí o anteriorment heu estat en algun altre lloc de la ciutat?
Sí, al carrer Muntaner, el que he dit abans, que era un lloc molt petit
sí.
I es basava tot en el món ibèric, diguéssim, que per això es deia el pernil d'Aglà. Però va ser poc temps, un any i mig, una cosa així.
Molt bé. Quin tipus de cuina presentàveu? Amb alguna especialitat?
Bueno, tipus de cuina que es deia de mercat, uh-huh. Vull dir, però cuina clàssica.
Uh-huh.
Especialitat, sí, teníem els bacallars, sobretot.
Mm, que bo.
Croquetes, hi havia... Fèiem, de vegades, això per encàrrec, los asados.
Oh.
Los asados de
Castella,
cabrit,
de la nostra...
Nosaltres venim de la província de Burgos i els assados d'allà doncs, també els feien aquí. Però jo, per mi, la meva especialitat més important era un menú que tenien al migdia.
Uh-huh.
I cada dia era diferent. Tenien 3 primers i 3 segons. Però mai repetien allò de dilluns, pasta. Dimarts, tal.
Sinó que era una mica...
No, clar, canviaven molt perquè tenien molts clients que només podien venir dilluns.
Ja.
O dijous, uh-huh. O divendres. Llavors, cada dia es trobaríem
clar,
el mateix
tots els
menú.
Dilluns menjarien arròs, tots els dimarts menjarien sopa...
Sí,
i així, doncs, fèieu...
Per mi va ser l'especialitat més important...
Clar, la varietat.
La
varietat que anàveu...
Ni un menú cada setmana que n'hi ha, no, cada dia.
Doncs... Un menú molt casolà, vull dir que per això hi havia gent que venia molt,
clar,
molt
perquè
sovint.
Era com si ho fessin a casa, però...
Perquè ni salses rares, vull dir-te, és com... exactament, com si fos a casa.
Les postres també les elaboraves tu, Fina?
Totes, pastissos, gelats, les trufes, bueno...
Encara somio jo amb les trufes. Me les fa de tant en tant.
De fet, tot s'elaborava allà, a casa, tot.
Tot ho feia.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Per això era tan sacrificat.
És molt sacrificat.
És molt sacrificat.
Això més només ho sap doncs, el que ha estat en el món de la restauració o ha estat en una botiga darrere d'un taulell.
Però és que jo no podia servir una cosa
clar.
Que no l'hagués fet jo.
Clar. És que és molt exigent. Jo li deia molt.
Llavors,
que
la Fina,
i li costava molt delegar, perquè ella, bueno, era així, ho havia de fer ella i tal, i...
Quin perfil de clients teníeu? Abans esmenàveu, doncs, que teníeu clients intel·lectuals...
Sí, teníem molts escriptors, el primer de tots va ser...
Bueno, el Néstor Luján.
Ahà.
Perquè la Fina coneixia la seva dona.
Pues sí, el Néstor Luján venia al vostre restaurant.
Sí, és que es
vol
menjava,
dir que es menjava
gran...
molt, molt,
molt bé.
Sí.
El Néstor, que a més era, es va fer, bueno, eren amics, vull dir-te, que tenien una relació particular.
Sí, sí.
I com a conseqüència del Néstor va aparèixer l'Espinàs, que era el seu cunyat. la Lina i la seva dona, i en Josep Maria Espinas. Però bueno, i l'editora, la Isabel Martí, que era l'editora de La Campana, que on estava també l'Espinas, bueno, i a partir d'aquí pues va començar a vindre gent, jo que sé, perquè bueno, pues eren amics, per exemple, de polítics, el Francesc Sanuí, per el meu fill era el tiet Sanuí, li deia, o sigui, i el Sanuí ens va portar moltíssima gent coneguda, periodistes, el Llàtzer Moll des de La Vanguardia, director el Franco,
la Laura
Borràs la coneixent molt, directors de cinema, exactament, el Camino, vull dir, és que hem tingut el Vigas Luna,
déu-n'hi-do,
el Gisper com a polític, el Guitart, el Francesc Macià, el Macià Alavedra. O sigui, el Pujol, mira, una anècdota.
Ah, sí? Sí, digues.
Tots els presidents que han sigut presidents de Catalunya des del Jordi Pujol han passat per casa nostra.
Déu-n'hi-do.
El Montilla no t'ho puc assegurar al 100%, perquè jo em vaig posar, potser el Montilla no, però els demés tots.
L'Artur
Mas, evidentment
el
Puigdemont, ja, abans, però aquest abans de ser president.
Abans de ser president.
Sí, perquè era molt amic del Carles Porta,
sí,
que de Girona i tal, i bueno, pues, aquest el portaven com a periodista i tal, en la dona, o sea, i en la Isabel de la Campana, ja venien abans de ser president.
Clar, i clar, el que passa és que quan vas a un restaurant, el que funciona perfectament és el boca a boca. Sí. Tu vas a un restaurant i t'agrada o no t'agrada, doncs el comentari que fas als teus veïns, als teus familiars, als teus amics, escolta, aneu a aquest puesto perquè es menja molt bé, relació qualitat-preu, sí, doncs està correctament, i el boca a boca funciona perfectament, sobretot en el món de la restauració.
Inclús hi havia un que va ser poc temps, i no diré el nom perquè no, de president de la Generalitat, que sí, tenien un WhatsApp que es deia Lázaro, perquè de tant en tant quedaven a dinar amb el Lázaro.
Molt bé. Sí. Teniu alguna anècdota més que ens pugueu explicar al llarg d'aquests anys?
Pues mira, una cosa que a nosaltres sempre ens ha cridat molt l'atenció és l'admiració i el respecte que la gent en general tenien per Josep Maria Espinas. Perquè fos del signe polític que fos, perquè teníem de tot.
Clar.
Bueno, i de fet, és de dir que Ciutadans, vull dir, quan estaven formant Ciutadans, després venien a sopar a casa, tots els que van formar Ciutadans. O sigui que jo sempre dic que d'alguna manera va néixer el nostre restaurant. Bueno, però això com a anècdota, refereixo que teníem d'aquest signe de l'altre, i en canvi tothom...
Veníem per la cuina, per la qualitat de la cuina.
Sí, i tothom... es dirigia a l'Espinas per saludar-lo, o sigui, sempre per despedir-se, sempre.
Venien, de vegades, va escriure el Jordi Soteras un article que la gent venia per veure's els uns als altres, d'aquest mundillo.
Bueno, perquè bueno,
devia ser divertit, no?
Teníem
de veure...
un reservat, hi havia el bull.
Qui no ve?
Clar. Teníem un reservat i allà es ficava, bueno, alguns que deien l'antigua guàrdia, perquè alguns havien sigut de Convergència, altres no, perquè el Sanuí mai va militar en cap partit polític, encara que va tenir, bueno... Però és igual, ja es posaven a la taula del costat a veure si
pescaven alguna cosa.
I més
d'alguna
vegada havia sortit un anunci, un article en un diari dient coses que havien sentit. Cosa que te n'adones de lo poc que pots creure moltes coses.
Sí.
Perquè ho disfressaven d'una manera que ni era veritat, ni aquell... reservat, tenia les cortines que deien i vull dir, sí, que te'n recordes d'això?
A vegades es treu de context i es fa una interpretació totalment errònia
de la realitat. Perquè hem sortit en diversos llibres dient que el restaurant Lázaro van fer això, allò, anaven a com és la paraula aquesta, o sigui, que anaven a... contra el govern o contra el que estigués, vull dir, no em surt la paraula,
espiar,
saps? O sigui, que allà I, bueno, i aquestes coses que feia molta gràcia, clar, perquè sí que alguna vegada jo, evidentment, hem sentit moltes coses allà dintre que, i que no direm mai,
clar,
però perquè jo, com a per als polítics, i en gent, em refereixo més als polítics, bueno, però també als personatges en si, una cosa és el que veus i una altra cosa és la intimitat.
I tant,
eh?
I tant.
I et portes unes sorpreses.
La persona i el personatge.
La persona,
la persona i el personatge, clar. Sí.
Que jo vull dir, de persones que han sigut tan amables i que, clar, estan en quant a idees, o sigui, tan lluny de mi, i les tenies idealitzades.
Ai, sí. I llavors, quan tens el tracte de tu a tu, perquè dius, tens una distància d'un metro o de mig metro, doncs te n'adones, doncs, que aquella persona és,
però, sí,
és d'una altra manera de com te l'havies...
però inclús com a ésser humà...
Famosos, actors, cantants, sí, que venien i gent així, i dius, hosti, jo que aquest era un ídol, i el veus en...
No, i,
i el veies
al teu terreny, que dic, clar, jo...
No, i acabes dient, i després, és una persona, bueno, que no val la pena per res.
I al contrari també.
I al contrari, clar, també. Clar. Gent que pensaries mai, o sigui, no pensaries mai que podies connectar amb ell, educar, tal... I una cosa et diré, mai a la vida hem demanat ni un autògraf, ni els hem fet signar en cap puesto,
ni fotos.
O sigui, em refereixo
que... Que ha sigut una relació, doncs,
per la seva intimitat.
Era la seva intimitat.
Perquè ells venien per estar, per menjar, per dinar o per sopar.
I que jo recordi, una vegada, una noia de la cuina sí que es va fer una foto amb el Cerdà. Perquè era el seu ídol i tal.
Perquè va ser una cosa...
Una presentació d'un llibre, tot obert i tal.
Una cosa puntual.
I el Josep hi va dir... Bueno, vinga, Carme, tu també, algo així, sí, però mai.
Va ser una cosa
perquè
puntual.
Perquè jo sempre he pensat que la gent...
La privacitat, és,
la privacitat.
Clar, perquè
sigui...
venien no per fer-se veure, sinó no, venien per menjar...
Per menjar bé, clar, perquè estaven a gust, i vull dir-te, no sé, i entonces tu qui eres per venir a fotos?
Clar, perquè obríeu el migdia i el vespre, o sigui que fèieu... Els dos, sí, fèieu, sí, la cobertura
els
de tot.
Els serveis, el del migdia
per
i el
això
de
era tan per la fina, sí, tan agobiant en el sentit aquest, que eren les 24 hores.
Clar, clar. Ara, doncs, després de l'any 2019, que ja vau tancar definitivament, ara esteu desconnectades dels fogons, d'horaris, què feu ara? El dia a dia vostre, què feu? Carme, tu què fas?
Doncs pues mira, jo... Cuino bastant, cosa que abans no feia.
No cuinaves?
I pobres dones, les homes de casa,
sí,
eh? Vull dir, és sacrificat.
Sí, sí
que
ho és.
Què fer, comprar-ho? Però bueno, a part d'això, pues mira, com que estic al costat de la Fina, vivim, no, res, passem un carrer i ja està, passegem molt, juntes en refereixo, llegim, amb família, anem de compres, sempre estem...
Amb actiu, sempre esteu.
I bueno, i vaig al gym a fer una mica de pilates i tot això, i la Fina fa alguna cosa més,
sí?
Ja et dirà.
Aviam, Fina, i tu què fas ara amb tantes hores lliures?
No, més o menys el mateix, passa que algun taller d'intento per mantenir la ment una mica desperta,
sí,
en anglès.
Molt bé.
Això ja és el
molt
de llos. I bueno, una mica d'informàtica, i fet també que no, a la cuina no practicava molt.
Clar.
I llavors estava una mica verda, i bueno, vaig passant.
Dia que passa, any que empeny,
sí,
no?
Sí, sí, trobades amb amigues, prendre el cafè, anar...
Clar, tot allò que no, aquí, que no heu, sí, pogut fer,
i
doncs...
I de tant en tant fa croquetetes per...
Oi, això!
Al círcul privat.
Bueno, sí, molt privat, sí.
Ara, el que seria difícil, sí, és invitar-vos-a a vosaltres,
no,
a
no,
casa, llavors seria un problema.
No, perquè no, m'agrada molt la cuina senzilla.
Sí,
i tal.
Sí.
Saps què m'ha passat ara que ja no hi soc a la cuina? Que... he menjat més fora, menjo més fora,
sí,
i em valoro més.
Clar, perquè penses
això... Jo pensava que et deia que ho feia molt bé, una mica per... Mira, perquè eren amables, però quan... ara que he vist el que hi ha fora,
sí,
dic, si jo era...
jo ho feia bastant bé. Això sí que... Bueno, mira,
clar, clar.
El món de la cuina és totalment
clar,
diferent.
Ha evolucionat molt.
I el tipus de restaurant no s'ha costa de trobar. Jo diria que amb els dits de la mà es pot comptar a Barcelona. O bé ja, si no passem a les estrelles Michelin, que clar, això ja és una altra història. D'això no vull ni opinar.
Menú... A més, és una altra cuina, ja no es
sí,
pot comparar.
Sí, per això dic que no es pot comparar, però no. el restaurant com el Lázaro,
el clàssic
jo diria que avui a Berna no arriben ni a 5.
Amb una mà els podríem comptar.
Que no dic que no existeix.
Sí,
no,
sí, sí. Bé, jo crec que aquesta entrevista és per fer doncs, un homenatge al restaurant Lázaro, concretament doncs, en el vostre germà i a vosaltres per tota la feina feta, per la qualitat, per l'amistat que heu arribat a tenir amb totes les persones que famoses, no famoses, gent del barri i que vau tenir sí. doncs, un lloc dintre de la restauració amb una nota excel·lent. Voleu afegir alguna cosa per acabar?
Vam fer molts amics.
Molt.
Sí que hi havia clients, però molts amics. Sí.
Molt. I continuem. Sí. O sigui, amb contacte amb ells,
continueu,
vull dir-te.
Teniu...
Amb els que vam sí. connectar més, diguéssim.
Clar,
sí.
Encara teniu relació.
I res, i donar-vos les gràcies. Perquè,
doncs nosaltres, a vosaltres, moltes gràcies a les dues, Carme, Fina. Moltes gràcies per dedicar una estona del vostre temps lliure, perquè ara en teniu més de lliure i molt, a tots els oients d'Eixample Barcelona Ràdio. Moltes, moltes gràcies i moltes felicitats.
A tu, moltes
gràcies. Gràcies a vosaltres.
Molt bé, gràcies, Puri, per l'entrevista que has fet. I ara anem a escoltar el que ens té que dir el senyor Agustí Martorell.
Pues seguim amb el tema culinari. Avui parlarem de la cuina italiana. Doncs bé, tenim unes magnífiques notícies pels barcelonins i barcelonines amants de la bona pizza. Després de ser nomenada com la segona millor pizza d'Europa del rànquing Top Pizza 50, la pizzeria Sartoria Panettiere acaba de ser proclamada com a la segona millor pizzeria del món.
Carai!
Això ho ha decidit The Best Pizza Awards, que és el rànquing més important del sector de la pizzeria, que és conegut, bueno, que coneixen tots els mestres pizzers com The Best Chef Awards.
Carai.
Això és un restaurant que va ser fundat pel Rafa Panettiere i el Jorge Sastre fa 5 anys. I el curiós és que el primer local estava a Gràcia, però és que en tenim un a l'Eixample també. O sigui, a l'Eixample què tenim? El millor restaurant del món i la segona millor pizzeria del món. A Gràcia està al carrer de l'Encarnació, però a l'Eixample el tenim aquí al carrer Provença 330. I pensa que les pizzas no arriben, no passen dels 18 euros. I te'n diré alguna, si no sé si mengeu moltes pizzas.
De tant en tant, sí.
Però, per exemple, una de panceta, mozzarella, patata rostida, rovell d'ou i botarga de tonyina.
Aquesta hora.
Aquesta hora, sí. Aquesta hora que comencem a tindre una mica
de gana. Botifarra, fulles de temporada, crema de coca de la Serena i mozzarella.
Uau!
En puc dir unes quantes. Compota de poma, formatge blau, cereta, ametlles garrapinyades, poma liofilitzada i mozzarella.
Nyam.
O sigui, fan unes pizzas, diguem, de disseny, però tots són productes de proximitat i naturals. Però és que no solament és la segona millor pizza del món, sinó que també li han atorgat el premi a la millor pizza margarida del món. La pizza margarida es va crear a Nàpols. Pues que han guanyat els de Nàpols, o sigui, imagina't. És que l'Eixample...
Més ja, impossible.
Tenim de tot.
Tenim tot.
Això,
i el millor xuxu, i el millor croissant, i el bueno...
Quan anem? Tenim que muntar un dia anar a menjar pizzas.
Un sopar informal.
Clar, naturalment, pensa...
Dissabte tenim un dia
sí,
informal.
Sí, tenim un dia informal dissabte, sí, sí.
Sí, sí.
Però no seran pizzas, serà carn a la brasa.
Bueno,
amb allioli, suposo.
Entra igual. Bé, bueno, doncs moltes gràcies, Agustí, i continuem.
Thank you.
Bueno, i ara anem a sentir les notícies de la Laura abans d'entrar de ple a la segona entrevista de la Puri i de la nostra entrevista final.
Aquesta setmana han començat les proves del nou recorregut del tramvia entre Glòries i Verdaguer. Es tracta d'un assaig que durarà 3 setmanes on es realitza el servei sense passatgers. La data prevista perquè entri en funcionament la nova connexió és el 9 de novembre. Escoltem Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de Barcelona.
És evident que aquesta posada en funcionament des de Glòries fins a Verdaguer és un avenç important. Signifiquen 2 quilòmetres d'allargament de la línia del tramvia, de la xarxa de tramvia. Significa també connexió de Barcelona amb Sant Adrià i amb Badalona. Significa, evidentment, que el tramvia entra finalment a la trama urbana de l'Eixample. I això ho veurem el dia 9 de novembre ja. I per tant, des d'aquest punt de vista, és una magnífica aposta perquè aquesta forma de moure'ns sigui la prioritària per a la ciutadania de Barcelona.
El nou tram es farà amb la línia T4 de Trambesòs, que fins que no acabin les proves finalitzarà el seu recorregut a Glòries, en comptes de fer-ho a Ciutadella. La T5 i la T6 cobriran el servei. El sindicat de llogateres ha convocat una manifestació pel 23 de novembre per exigir la rebaixa dels preus del lloguer a la meitat, sota amenaça d'iniciar una vaga de lloguers massiva. Escoltem l'Enric Aragonès, portaveu de l'entitat.
Està clar que si un llogater deixa de pagar el lloguer, té un problema i segurament li enviaran una comitiva judicial i la policia per fer-lo fora de casa. Però si som milers de llogaters que deixem de pagar perquè no podem pagar aquests preus abusius, qui tindran problemes seran ells, perquè no tindran ni jutges, ni policies, ni esbirros que ens facin fora de casa.
Des del sindicat critiquen que els propietaris busquin maneres de saltar-se les normes i que des de les administracions no hi hagi una clara voluntat per resoldre el problema.
Ens parlen d'una crisi d'habitatge, però davant del que ens trobem és d'uns rendistes que són una minoria, que viuen a costa nostra i que a més estan acumulant cada vegada més propietats en més poques mans. I que quan hem aconseguit conquestes que fan avançar una mica els nostres drets es dediquen a boicotejar-les i fins i tot a atacar-les judicialment. I a l'altra banda, uns governs que impulsen mesures descafeinades o s'ho queden mirant o aquestes mesures ni tan sols les apliquen al 100% i es dediquen, en canvi, a apel·lar a la solidaritat dels rendistes i sabem que les ajudes que anuncia Pedro Sánchez acabaran a les butxaques dels amos dels pisos i no pas dels llogaters.
La concentració tindrà lloc a les 5 de la tarda a la plaça Universitat, seguint el camí de les marxes multitudinàries de Madrid i València. El barri de Sagrada Família celebra l'arribada de la tardor del 25 al 27 d'octubre, amb tallers i activitats per a tots els públics. La festa comença aquest divendres a les 5:30 amb una ruta per descobrir les opcions de consum responsable al barri. La programació inclou concerts, menjars populars, correfocs, tallers infantils i espectacles de cultura popular. A més, el diumenge 27 tindrà lloc la 37a edició de la cursa Milla Sagrada Família. Podeu trobar el programa complet a la web de l'Ajuntament.
Bueno, Puri, és hora de la teva segona entrevista. A qui has entrevistat?
Doncs mira, la segona entrevista ens hem sortit del nostre territori una miqueta, però hem pensat que era interessant. I ens hem mogut fins al carrer Princesa i hem parlat amb el pastisser de la pastisseria Brunells del carrer Princesa. Recentment doncs, han sigut catalogats com la pastisseria que elabora el millor croissant artesà de mantega de tot l'estat espanyol.
Molt bé, doncs anem a escoltar l'entrevista.
Som-hi.
Hola, molt bon dia. Avui estem al carrer Princesa número 22, que fa cantonada amb el carrer Montcada. Justament estem en el barri de Sant Pere, Santa Caterina i el barri de la Ribera. És una confluència de tots juntets. Concretament ens trobem a la pastisseria Brunells i ens acompanya l'Andreu Sayó, el pastisser. Ell ha aconseguit que a la pastisseria Brunell li otorguessin el premi al millor croissant artesà de mantega de tot l'estat espanyol de l'any que estem. Hola, Andreu, com estàs?
Molt bé, gràcies.
La pastisseria per primera vegada, a quin any es va obrir? Qui la va obrir?
Doncs la va obrir la família Brunells el 1852. Uh-huh. I des de llavors ha estat oberta fins a més o menys el 2018, que va ser quan van tancar per motius de no relleu generacional. I el 2020 vam tornar a obrir la pastisseria nosaltres.
Molt bé. Tenim entès que el 2020 també va obtenir doncs, el premi al millor croissant. Mm-hmm. Això va ser obrir i triomfar.
Arribar i moldre.
Sí, arribar sí. I moldre. Sempre heu estat aquí, al carrer Princesa?
Doncs, com a Brunell, sí, o sigui, des de que vam obrir hem estat aquí al carrer
aquí,
Princesa.
Aquí
sí.
Ubicats, molt bé. La pastisseria, com dèiem, està ubicada en el carrer Princesa i a l'edifici està anomenat la Casa Josep Llong i està catalogada bé cultural d'interès local. És un edifici doncs, d'aquells antics i molt, molt macos. Podem trobar una excel·lent bulleria. També podem fer un cafè i hi ha molts pastissos, panellets, coca de llardons i un llarg, etc. I entre tota la bulleria doncs, tenim l'Estrella, el croissant més bo de l'estat espanyol. Andreu, quants croissants fas al dia, més o menys?
Bueno, aproximadament ara estem entre setmana, de dilluns a divendres, fent uns 800-900 croissants
Déu-n'hi-do.
I el cap de setmana doncs, ens devem enfilar fins als 1.600, 1.500.
Déu-n'hi-do, sí. Això és un no parar, Exacte. No parar. És una pastisseria tradicional, però també heu recuperat i actualitzat algun producte que es feia doncs, anys enrere?
Sí, hem intentat això, no? Recuperar una miqueta tota la pastisseria tradicional barcelonina. També hi ha altres pastissos que són doncs, clàssics d'arreu, però, per exemple, la Sara és un pastís barceloní que el tenim a la vitrina. Hem intentat durant aquests anys d'introduir productes típics d'aquí, uh-huh. Tot i que sent en el barri on estem doncs hem d'anar fent una mica la balança entre Clar. Aquests productes més tradicionals i coses que la gent en Clar. General conegui.
Clar, perquè teniu molta gent molt turista, perquè esteu aquí al tocar del Museu Picasso i, sí. I això el turista que va de pas. Sou molts de personal entre l'obrador i la botiga?
Doncs sí, Déu-n'hi-do, hem anat creixent a mesura que han anat passant els anys i a l'obrador som ara mateix 9 persones treballant i a la botiga, entre, sobretot el que és atenció al públic, unes 12-13 persones.
Déu-n'hi-do, clar, perquè a l'horari obriu tot el dia.
Clar, és això, com clar. Que hem de tenir obert tot el dia, tot el no tanquem dia, cap dia a l'any. Clar. De dilluns a diumenge
clar,
doncs hem de fer uns torns
i torns
de descans, llavors necessites més personal.
Clar, clar. Què ha significat per la pastisseria i sobretot per tu doncs, tenir aquest premi?
Bé, per mi, en el meu cas, doncs, un orgull, una satisfacció, un premi, diguem-ne, a la feina, a l'esforç que fas, i per la pastisseria, doncs, significa una revolució de feina, de ventes, de ressò mediàtic, de que ens anem cada cop fent més coneguts, que això ens va anar sobretot molt bé la primera vegada, perquè acabàvem d'obrir i per nosaltres va ser una gran clar. Empenta per poder tirar endavant, sobretot en el context de la Covid que hi havia.
Clar, clar.
I ara en aquesta segona edició no ha sigut tan bèstia el salt, però sí que també es nota, de cop i volta comences a venir més gent i més
clar,
gent i més
clar,
gent.
Clar, perquè el boca a boca funciona molt.
I d'alguna manera, tot i que sempre hi ha una onada que després es va relaxant, mai tornes a baixar el nivell que estaves abans, sinó que mantens sempre
clar,
una mica més amunt.
El que ve a comprar un producte i li agrada, evidentment torna. I el que comentava fa un moment, doncs el boca a boca funciona.
Exacte.
Si vas a un puesto i menges bé, el producte t'agrada, doncs allò ho comentes amb totes les teves amistats, familiars, però si no t'agrada, doncs clar, el boca a boca és una de les millors publicitats. Molt bé, Andreu, vols afegir alguna altra cosa?
Vols comentar alguna cosa? Que tothom que escolti aquest podcast, que vulgui venir a la pastisseria Brunells, doncs que benvinguts seran i que esperem que els agradi molt tot el que fem i sobretot el croissant.
Molt bé, escolta'm, estem molt contents d'haver
d'haver compartit amb tu doncs, aquesta estona. La pastisseria fa molt goig, també teniu una zona de barra de bar i tauletes, i aquí doncs, a l'entrar tens aquell aroma de bo, aquell aroma quan entres d'un lloc que saps que s'ha fet, que s'ha fet allà el producte.
Exacte.
Hi ha molta varietat de producte i fa molt goig. I us invitem a que vingueu i pugueu gaudir d'aquestes mans artesanes tan fantàstiques. Doncs molt bé, moltes gràcies, Andreu, per dedicar una estona del teu temps a tots els oients d'Eixample Barcelona Ràdio. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bueno, i ara ja estem a la recta final del programa i tenim la nostra convidada especial. I és un honor tindre a una persona que, a més, s'ha fet famosa de cop i volta perquè ha tingut els seus 5 minuts de tele, que potser han sigut els primers minuts, Maria Alba.
No, però en directe sí, des del lloc dels fets sí.
Bueno, estem parlant amb Maria Alba Gelabert, que és redactora de la secció internacional de Catalunya Ràdio des de quasi els començaments, no, Maria Alba?
Des de l'any 82 a Catalunya Ràdio i des de l'any 90 i alguna cosa a la secció internacional, sí, molts anys.
I tu vas començar, el teu periple ha sigut Ràdio Joventut, Cadena Cope i Ràdio Sabadell?
Sí, exacte, i després d'aquí ja vaig passar a Catalunya Ràdio.
I a Catalunya Ràdio vol dir que portes tota la vida quasi a Catalunya Ràdio.
Més de 40 anys, sí.
I com amb una persona amb família, amb fills, comença a anar a fer, a cobrir guerres per Europa primer, no? I després ja Orient Mitjà.
Jo diria que és una progressió pas a pas, no te'n vas adonant, cada vegada fiques més amunt, comences cobrint a lo millor doncs, una manifestació a Barcelona, un desallotjament d'ocupes, d'aquí vas a coses més complicades i a poc et vas entrenant a anar a llocs més difícils, no? No és allò de que el primer dia ja te'n vas a una guerra i ja tornes, no, és a poc això.
Quina és la primera que vas cobrir?
La primera va ser la dels Balcans, a Kosovo. Això va ser l'any 99, si no recordo malament. Uh-huh. Va ser a finals dels anys 90, sí.
Tenies ja... Quants fills tenies, llavors?
En tenia dos.
Dos. Sí. Per una dona és molt més complicat poder fer aquesta feina que per un home. Perquè, clar,
en aquell moment sí, perquè consideraven... Per exemple, jo portava ja anys a la secció d'Internacional... I durant la Guerra del Golf, per exemple, no es va considerar oportú enviar cap dona perquè deien que les dones no podíem anar a aquests llocs. No? Uh-huh. Llavors, l'any 99, sí que teníem un cap d'informatius i un cap de la secció d'Internacional, sobretot, que va ser el que va fer pressió perquè m'enviessin a mi. De fet, ell va preguntar qui podia anar-hi i jo li vaig dir que sí, que estava disposada i ell no hi va veure cap objecció. Va ser el Josep Maria Fàbregas i llavors ell ho va proposar al cap d'informatius d'aquell moment i van considerar que una dona ho podia fer igual que un home, no?
Sí, sí, això és totalment real. Què t'has deixat de fer a la ràdio? Què et més ha agradat fer? Què no has fet?
No, he fet el que ha anat sortint que m'ha agradat. He fet coses que no m'han agradat, però les que m'han agradat són totes les que he fet. Vull dir, no m'ha quedat res per fer i a més és una cosa que crec que un no ha de pensar en el que no ha fet, sinó ha de mirar a la seva trajectòria i valorar les coses bones que s'emporta, els errors que ha comès per aprendre. No s'ha de pensar mai en el que no has pogut fer, perquè si no ens amargaríem la vida i a més és absurd. Són coses que no han passat, per tant és absurd pensar-hi, no?
Bueno, i amb aquest conflicte que hi ha posat en l'escenari mundial, tu, que n'has viscut molts, com el veus? Jo et vaig sentir en l'entrevista que et van fer el Xavier Grasset, que l'Antoni sí. Bassas va demostrar que t'estimava molt, a més.
Sí, sí.
I tu, la teva expressió de no saber per on acaba, com acabaria i si acabaria i com acabaria? va ser el que vas donar a entendre llavors.
Sí,
tu creus
sí,
que sí. Això té alguna solució?
Ara mateix no. No, i a més està cada vegada més complicat i cada vegada més difícil de trobar sortides, no? Perquè s'està donant una situació molt atípica. Per exemple, hi ha una potència mundial o dues potències mundials que no estan fent res per aturar ni per fer de mitjancers, i hi ha una altra potència que no és hegemònica, en principi, que fa ballar tothom com vol, no? Això és una situació bastant anòmala. La segona cosa anòmala és, en el cas del Líban, un país que està sent atacat per un país estranger i no s'està defensant. O sigui, qui l'està defensant és una milícia que forma part d'un partit, és la branca armada d'un partit polític, però que no és l'exèrcit estatal. O sigui, això és una anomalia grossíssima. I estem veient coses que surten del que seria la normalitat, no? Dins d'un conflicte armat. Coses molt, molt curioses, molt estranyes, i que donen a entendre que aquí hi ha una sèrie de països que són hostatges d'altres països, que són els que belluguen els fils per darrere, fan el que els sembla, i que a més, qui podria posar ordre, que serien les Nacions Unides o els Estats Units, o Rússia o la Xina, ara mateix ni estan ni se'ls espera.
O sigui, una miqueta de dir, bueno, ja us ho fareu, no?
Més que ja us ho fareu és impotència. O sigui, és com si s'estigués dibuixant un nou ordre mundial i ara mateix no hi hagués cap ordre ni concert. I això ho està aprofitant un govern d'extrema dreta per fer el que li sembla, saltant-se totes les normes, fins i tot atacant convois de la Creu Roja. Recordem que la Creu Roja va ser creada precisament com a un organisme invulnerable per rescatar ferits de guerra i que ningú podia atacar. I s'està atacant convois de la Creu Roja. O sigui, estan passant coses impensables, no? O que hi hagi drons d'un país que t'està bombardejant tot el dia sobrevolant la capital del teu país i que ningú s'atreveixi a disparar aquest dron i abatre'l. O sigui, estan passant coses que ni el pitjor dels somnis podríem haver imaginat.
Bueno, Maria Alba, escolta una cosa, tu vas tornar malalta, no?, a més, del teu periple.
Sí. A veure, això són coses que passen, no? Allà l'aire està molt contaminat. La veritat és que hi ha dies que a Beirut costa respirar segons els barris on estàs. I, vaja, va haver un problema de pulmons, però que són coses que passen, no? Són accidents laborals i ara ja està resolt. Aquí es respira molt bé.
A veure, sóc l'Agustí, jo volia fer una pregunta així en general. Quin és el dia a dia d'un corresponsal de guerra? Com et mous? Quines coses has de tenir en cuidado? On vas? Amb qui vas? Si vas amb gent d'allà o si vas en comboi? Com va això del corresponsal?
Depèn molt del país, de la situació, del moment en què es troba el conflicte. No és el mateix entrar en un país on hi ha unes tropes invasores en retirada que entrar amb les tropes invasores o que estar dins d'un país que està sent agredit. O sigui, són escenaris totalment diferents. Jo diria que el pitjor dels escenaris és quan hi ha una retirada. Aquest és el pitjor dels escenaris. I és quan més has de vigilar i més amb compte has d'anar, perquè és quan ningú mira prim, no? Quan s'inicia un conflicte també és un moment estrany, perquè no saps encara com s'estan posicionant les diferents parts, però no és potser el moment més perillós. El més perillós jo diria que és quan s'està acabant un conflicte o quan hi ha una retirada. Aquest és el moment potser més crucial. Després hi ha una sèrie de coses que amb els anys vas aprenent que no has de fer, que això són normes que no t'has de saltar, que a vegades ens saltem perquè o no hi pensem o no tenim més remei. Posaria un exemple, per exemple, sortir de nit, no? Viatjar o fer trasllats de nit és una cosa molt poc aconsellable i a vegades ho hem de fer perquè no tenim més remei, però si ho pots evitar no ho fas. Quan estàs a dins d'un país que està sent atacat, el que és molt important és conèixer una mica l'escenari on t'estàs bellugant, no? I per això tenim sempre l'ajuda, que jo diria que és la principal ajuda que tenim, que són els fixers. Els fixers són col·laboradors locals, moltes vegades són periodistes locals que estan sense feina, o estudiants de periodisme, o gent que es dedica a la política, fins i tot, que t'assessoren una mica de on has d'anar, on no has d'anar, quan no hi has d'anar, si necessites algun permís especial per anar segons a on, perquè hi ha països d'aquests que no hi ha un poder estatal que controli tot el territori, sinó que hi pot haver milícies locals o senyors de la guerra locals, i llavors has de saber a qui has de demanar permís per poder entrar en una zona concreta, no? Perquè si entres a la brava, doncs pots tenir problemes. I els fixers, en aquest sentit, són, diguéssim, els àngels de la guarda que tenim, que a més sap molt de greu, perquè quan s'acaba la nostra feina ells es queden en allà, moltes vegades es queden sense cobrar, que és el que els hi permet tirar endavant, però a més es queden a vegades en una posició de perill perquè t'han ajudat, no? Hi ha països que, per exemple, a l'Afganistan, si hi havia un fixer que ajudava a un estranger, després d'aquest fixer podia tenir problemes greus, no? Uh-huh. O sigui, són, diguéssim, que jo diria que la norma bàsica de bellugar-se en aquests llocs és, primer, saber en quin moment es troba el conflicte, conèixer una mica la cultura local, al mínim, per saber què no has de fer, i després tenir un bon àngel de la guarda, un bon fixer que t'ajudi. No sempre els tenim, perquè a més és una cosa cara de pagar, però quan els tenim, francament, és la millor ajuda que podem tenir.
I jo et faria una pregunta. Has passat por alguna vegada?
Sempre es passa por. És que si no passéssim por seríem uns inconscients, no? El que passa és que la por és una cosa que has de saber controlar, perquè en primer lloc has de fer la teva feina, i després si deixes que es desbordi, llavors és quan pots fer borrades. Però por n'has de tenir sempre, perquè si no aniries una mica de kamikaze i faries animalades que et posarien més en perill encara, no? Mm-hmm. O sigui, és important tenir por, però saber-la controlar.
Mm-hmm. Puri, tu tenies alguna cosa per
sí,
comentar?
Sí, jo, mira, tinc una miqueta de curiositat. Quan tornes d'un d'aquests països de cobrir, doncs, el que estàs veient i el que estàs vivint, quan tornes a Barcelona, trepitges el Prat i tornes a casa, què sents? Sents tranquil·litat, buidor, no
o
sé.
O ganes perquè, de tornar-hi.
Amb l'estrès, m'imagino que el dia a dia, qualsevol d'aquests llocs, doncs, estàs en tensió contínuament, de dia i de nit. I clar, sí. És com una relaxació total, no? I quan arribes què? No? O, no sé, voldria
quan,
saber
quan què. Quan arribes, sí, necessites desconnectar totalment.
Sí.
El que passa és que quan marxes ho passes molt malament, perquè deixes
clar.
Gent en allà que ja has establert un lligam molt, molt profund en pocs dies.
Clar.
Són pocs dies de convivència potser amb la gent d'allà, però són molt intensos.
Molt intens.
Deixar-los en allà costa molt. Mira, avui mateix ha mort el fill, un fill de 15 anys, d'una persona que vaig conèixer l'any 99 a Kosovo.
Déu-n'hi-do.
I des de l'any 99 mantenim en la distància,
amistat.
Perquè l'amistat, ens hem vist potser 3 vegades des de llavors, jo hi he viatjat 3 vegades més, però com que no és un lloc on hi hagi conflictes, doncs no hi vaig, perquè yeah. Sí, l'última vegada que hi vaig anar va ser quan van declarar la independència unilateralment, no?
Mm-hmm.
Això és el que més mal fa, deixar clar. A la gent amb la que has establert un lligam emocional molt fort. A vegades gent que no tindria res en comú en una altra situació, perquè no tenen la teva cultura, no tenen la teva religió, no tenen els teus costums, no tenen el teu sexe, vull dir, o sigui, són persones que difícilment en altres circumstàncies hi hauries establert una relació, però que en aquestes circumstàncies especials es crea un lligam molt fort.
Un lligam molt fort.
Més enllà de la seva manera de pensar, de la seva manera de viure, i això és el que costa
clar.
Quan marxes d'allà deixar-ho. Però, per altra banda, també necessites tornar a la teva normalitat, perquè és el que tu dius, són situacions molt estressants, que, a més, amb una càrrega emocional important, però també amb una pressió professional molt gran. perquè pensa que són jornades de 16 hores que treballem normalment. O sigui, no, és un no parar, dorms poc, quan dorms cauen bombes i tampoc dorms seguit.
Clar, menjar, menges quan pots. Amb un ull obert i l'altre tancat, no? Quasi, quasi.
Exacte, exacte, sí. I a vegades dormim vestit, perquè dius...
Clar, si per si de cas, tinc que apretar a córrer, no?
Pijama, no? és una tensió gran, però al mateix temps, jo diria que més que la tensió de la por que tu puguis passar, perquè hi ha moments també de tranquil·litat, no és el 100% del temps en tensió, hi ha com pujades i baixades, no? Però més que res és el poder dormir, poder menjar...
Clar.
La part negativa és això, la gent que deixes enrere, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies.
Escolta una cosa, Maria Alba. I ara què? Després de 49 anys de professió, tindrem que pensar en la retirada? O encara et queden ganes d'anar a algun altre conflicte, a tornar...
Sí? Ganes, sí. El que passa és que jo d'aquí 6 mesos ja em jubilen, perquè ja no puc allargar més, ja he allargat més del que em tocava.
Sí, per això, que ho sabem, que et tocava fa una temporada.
Em tocava feia els 65 anys i ho he allargat fins al màxim que he pogut legalment. I clar, ja m'hauré de retirar. Això sí que, veus, crea un buit gros, perquè dius, i ara què? Perquè acostumat a això, que són vivències molt intenses, que aprens molt, que coneixes molta gent... Passar una vida de contemplativa, diguéssim, és el que fa una mica de por.
Bueno, però, els que no et coneixem no tenim clar si això arribarà a fer la vida contemplativa que estàs explicant, eh?
Home, hi ha un...
Perquè d'alguna manera o altra algú faràs.
Segur.
Sí, però
pots
hi ha una...
Pots venir aquí a la ràdio a
nosaltres. Aquí tens un lloc.
Ah, jo m'apunto.
I aquí...
El problema és la resistència física.
Ens ensenyes.
Tranquil·la, que aquí l'únic conflicte que et podem enviar és al Parlament i d'aquí català.
T'adverteixo que em faria potser més por un conflicte al Parlament que tornar al llibre.
Bueno, depèn dels personatges que hi ha, sí que fan, alguns fan una mica de por.
No, més que pels personatges, això és una cosa que a vegades ho comento amb companys que fem aquesta feina. Quan les coses passen al teu país, te'ls prens d'una altra manera. I, per exemple, quan hi va haver el problema del procés aquí a Catalunya, jo vaig viure amb molta més angoixa que no pas quan me'n vaig a segons quins països, perquè, en el fons, el que passa al país on vas, tu mires des de la distància, encara que estiguis amb ells, encara que convisquis amb ells, i encara que t'afecti el que els està passant, no és el teu problema.
Sí, té data de caducitat.
Exacte. I quan és a casa teva, les coses te les prens molt més a la valenta, eh? O sigui que no sé què dir-te.
Bueno, doncs pues escolta, ja veurem el futur d'aquí 6 mesos el que li depara a la Maria Alba Gilabert. Escolta una cosa, moltes gràcies, Maria Alba, per haver estat amb nosaltres.
Amb vosaltres.
I ja saps, aquí estem, per el que necessitis.
Bueno, feu-me un foradet, potser d'aquí 6 mesos us hauré de trucar a la porta.
Bueno, sí, estem en 8 metres quadrats, el forat el tens fet
sí.
Segur.
Ja tens la cadira i tot preparada.
Ja tens la cadira, eh?
Li posarem una poltrona amb ella, vale?
No cal.
Molt bé,
estem
molt
primets
bé.
I cabem tots.
Molt bé, Maria Alba, moltes gràcies per la teva col·laboració i fins la propera.
Fins la pròxima, adéu.
Bueno, pues això, com diuen en els dibuixos animats, eso ha sido todo. Gràcies, Puri, gràcies, Agustí, gràcies, Laura.
A tu.
I ens veiem d'aquí, bueno, ens parlem d'aquí 15 dies.
I ara anem a menjar una pizza.
Eso, sí. Eso.